bé, bon dia. Començarem amb l'acte motiu de la Diada Internacional de Lluita contra les LGTBI-fòbies, que va ser el mes passat 17 de maig, com sabeu, i que des de la universitat s'ha volgut manifestar el compromís explícit d'adherir-se a aquesta commemoració, després acabaré d'explicar-ho, i celebrar, a sensibilitzar una trobada, una jornada avui per poder obrir el diàleg i el debat entorn a què està passant en aquests moments entre activisme, polítiques públiques i societat actual. Som molt breu perquè us haig de dir que tenim la presència del vicerrector de Relacions Internacionals aquí perquè inauguri la jornada, però la veritat és que ha vingut d'estar dins del està aquí ara, però serà un consell de govern i fa una entrada i sortida molt ràpida i per tant li passaré la paraula i llavors continuaré una mica amb la presentació de la jornada i de les intervencions previstes per avui.
Moltes gràcies, Teresa, i jo només una mica disculpar-me, no?, que la meva presència ha sigut tan puntual ara i he d'anar a marxar, però almenys he volgut venir a fer una benvinguda com cap. La Universitat de Girona sempre ha lluitat contra la discriminació i la violència i ha posat els mecanismes necessaris perquè evidents els episodis que cada dia us parlen de conculcació dels drets fonamentals d'una manera especial en l'apartat de gènere. Per desgràcia, ens veiem obligats a insistir de forma continuada a través d'iniciatives com aquesta d'avui i de la labor que du a terme l'Oficina d'Igualtat de Gènere, fidel a la necessitat d'abanderar des de l'acadèmia la lluita a favor de fer créixer la consciència de les injustícies que encara es cometen. La violència masclista, de fet, una redundància, perquè tota violència inclou un afany de poder i de menyspreu, de superioritat, ja sigui racial, sexual o política, s'adapta als nous temps. Temps que ens parlen de llibertat, d'expressions diverses i expansives, de gaudir de la pròpia personalitat en un entorn que no sigui hòstil, sinó que esdevingui un espai conjugat per el respecte i la convivència. La violència i el masclisme es transformen, però sempre responen als mateixos paràmetres. La manca d'empatia, l'animadversió envers l'altre, el diferent, el que trenca esquemes. Aquests dies hem viscut un parell d'exemples com hi ha tants, que il·lustren la necessitat de la lluita. Les recents declaracions del cardenal Cañizares, en el sentit que ha definit el que ell anomena ideologia de gènere, com, i cito la més insidiosa que hi ha hagut mai en tota la història de la humanitat. Contemplar-ho des d'aquesta perspectiva és justament no pensar amb les raons del cor, sinó amb les conviccions del fonamentalisme més pagoer i tonal. Per una altra banda, el gest de Bruce Springsteen quan va suspendre el concert de Greensboro a Carolina del Nord per protestar contra la llei que obligava a fer servir els lavabos públics en funció del gènere establert al carnet d'identitat. La seva defensa de la comunitat LGTBI és un dels passos endavant que hem de fer totes i tots, no pas per lluitar només a favor d'un col·lectiu, sinó a favor de tota la humanitat. La discriminació persevera, com diu la doctora Emma Merino, i és amb gestos com els que ella explica de la pel·lícula Carol, la voluntat de ser, d'esdevenir, de viure la pròpia sexualitat on es fonamenta la lenta, continuada, persistent batalla a favor de la llibertat. Jornades com les d'avui estic segur que ens ajudaran a tots plegats, a totes, a consumir-ho. Moltes gràcies. I li llevo les disculpes que hagi de baixar, que he tingut cap altre motiu que les meves obligacions allà. I us desitjo una bona jornada, eh?
Gràcies.
Adéu.
Molt bé, doncs continuem amb la presentació de l'acte, jo seré molt breu. Només comentar per què hem escollit, diguéssim, dins de les dues possibles, hi havia el 17 de maig, hi havia també el juny, hi havia la diversitat sexual per fer un acte, i crec que la data de la setmana passada, del 17 de juny, és especialment significativa, especialment per nosaltres, estant a la universitat, perquè de fet en aquest cas el que se celebra, el que es commemora, és el moment en què l'OMS decideix que la homosexualitat no és una malaltia. No? I a partir d'aquí doncs, s'obre un camí d'activisme i també de polítiques públiques en diferents organismes i institucions i lleis per d'alguna manera treballar a favor de la no discriminació social per motius d'orientació sexual, d'identitat o d'expressió de gènere. Llavors, com us deia abans, l'objectiu és aprofitar doncs, aquestes commemoracions per fer possible el diàleg a la comunitat universitària. Això implica aquí els tres col·lectius, personal docent investigador, personal administratiu i de serveis i estudiants. I va d'acord i no es limita només a un tema de prevenció de tot el que té a veure amb discriminació i violència i de més que treballarem en el protocol, sinó que posa al damunt de la taula altres temes. No? De fet, per part de les frases diguéssim, més conegudes de les persones translèsbiques i homos, una de les coses més importants és el fet de que a partir d'això, ja només amb això, o almenys fet això des de certa perspectiva compromesa, està clar que es pot col·laborar en trencar l'estigma, no? I aquest és un dels primers objectius, no? I d'alguna manera és una manera radical de modificar la situació de vida. Llavors, sí que us volia comentar que, evidentment, ara és un moment on tenim molta més producció acadèmica i cultural i mediàtica. Això d'una banda està bé de l'altra, no? Han sigut controvertits alguns dels programes de televisió que tracten els temes perquè no sempre l'enfoque o la perspectiva de veritat és la més adequada, però sí que és veritat que això està sortint dels armaris àtics i tots aquests espais silenciats i guardats per raó de gènere i que col·labora d'alguna manera també fer possible doncs, què és el que ara mateix tenim, com alguns dels títols que veureu, crec que les tres conferències d'avui, que treballen entre el passat, el present i el futur, una mica, són transversals respecte d'on venim, on estem ara i què ens espera. No? I en aquest sentit, doncs, el que ha comentat el vicerrector, ja només el fet que per moltes vegades sembla un fet anecdòtic el tema del DNI, però és molt significatiu que només es pugui aconseguir en alguns països un DNI si presentes un diagnòstic de disfòria de gènere, per exemple, per les persones trans, vol dir que sempre hi ha aquest lligam amb un tema de psiquiatria o psicologia o mèdica que certifiqui això. I les polítiques de gènere, malgrat la seva doncs, equivalència i dificultats, jo crec que igualment són indispensables perquè si es fa des d'una perspectiva interseccional vol dir que d'alguna manera es pot posar en joc relacions patriarcals, temes androcèntrics i heteronormatius i al mateix moment les relacions que vehiculen el masclisme. No? Si això ho combinem amb altres condicions, venir de procedències culturals diferents, estar en estat de pobresa o exclusió social, etc., doncs ens dona un joc de constriccions que cal que siguin ateses. I malgrat els avanços i l'històric del treball de lluita i denúncia, de les opressions i desigualtats per raó de sexe, gènere i sexualitat, l'agenda continua plena, eh? Continua, és una agenda que no està tan avançada com voldríem. Jo crec que les mostres directes de rebuig, el que ha passat amb el cas de l'Alan, etc., per temes d'homosexualitat, lesbianisme, transgènere, transsexual i intersex, tant com les indirectes que pot tenir un sistema social que dona per natural les complementarietats home-dona, diguéssim, no? El binarisme, exerceix una violència que de vegades és explícita i formal i altres és simbòlica. I totes elles treballen juntes i perduren una mica per dificultar diguéssim, unes condicions de vida doncs, igualitàries i justes. No? Jo crec que en aquest sentit podríem dir d'una banda que les realitats trans intersex continuen una mica amb les definicions amb el subterfugi. L'intersex, per exemple, sembla que el problema és natural i bio, i en el cas del problema trans sembla que el problema doncs, és mental i psicològic. No? Però aquí sempre ens trobem que això continua present i per això el títol d'avui, que també hauria de ser problematitzat, vaig mantenir el títol d'acte motiu de la Diada Internacional de Lluita contra les LGTBI-fòbies, perquè és la manera que es coneix, però també és veritat que des del meu punt de vista parlar de fòbia remet de vegades a un tema més com de reacció irracional, incontrolada, psicologitza o individualitza el problema, sembla que són les persones que tenen fòbies, no? I la cosa no és així o no és només així, el que s'ha de qüestionar en realitat és una societat que estructuralment s'organitza per mantenir unes normes de gènere a qualsevol preu, podríem dir. És a dir, que qui se sotmet a aquestes normes també funciona amb termes de vigilància de que qui no les compleixi. No? Això és més sofisticat i per tant vol dir que no se'ns acaba amb un tema de fòbies i rebutjos, sinó que implica el que avui treballarem bé, espero, no?, aquestes intervencions que tenim, que és entendre que això atravessa l'organització social i que per tant el problema no és de les persones ni trans ni lésbiques, ni la resta amb fòbia, sinó que és un problema de com s'ha organitzat doncs, la cultura, la ciència, l'art, les estructures i etc. Jo dic que seria molt breu, només vull insistir en que encara ara hi ha silenciaments, amagaments i rebutjos, que això té unes conseqüències molt concretes, que el tema de la desigualtat a la universitat, siguem una institució que es dedica al coneixement superior, trobo que és importantíssim i té un deute específic per transformar, per ser model de la societat i per crear, a més, un coneixement científic que sigui més just i igualitari. I amb això vull dir que per mi no s'acaba en fer accions d'igualtat, polítiques d'igualtat, no s'acaba tampoc amb un tema de bones pràctiques, em sembla insuficient. De fet, no m'agrada la paraula bones pràctiques, amb altres coses potser sí que amb això no. Ara, el tema és molt clar, per tant, s'ha de ser, em sembla, gens ambigu respecte al que vol dir participar a construir la normalitat i normativitat i construir una ciència responsable en termes d'impacte, en temes de gènere. No? Hi ha aquí algú de les meves classes que ha insistit realment en que a mi em sembla que és indispensable que es participi en tot el que es pugui en actes d'aquest tipus, no? I que es col·labori conjuntament, col·laborativament, a construir un estat d'opinió, a discutir, a debatre i a realment intentar transformar el que ens queda encara en aquesta agenda, no? Bé, per tant, això trastoca tot el procés de coneixement i funcionament de la ciència i el seu ensenyament. Això vol dir que no afegim dones i persones LGTBI en els programes i en els temes, no és suficient. Això, bueno, també seria el mínim, diguéssim, que tenim, seria el mínim afegir-los, perdoneu, però a més el que realment vol dir és que això atravessa el subjecte del coneixement científic i el subjecte de les polítiques públiques. I la jornada d'avui jo estic molt contenta i ens agraïm moltíssim a vosaltres la vostra assistència i estic molt agraïda a que dos professors de la casa i un altre professor d'un altre país que està fent el doctorat en aquí hagin dit que sí perquè sabem que són molt males dates. Estem d'exàmens, estem amb agendes fins aquí i la veritat és que a més vaig moure el dia per poder sentir les tres persones que havia decidit d'entrada que volia que avui parlessin, que s'ha fet un dimarts després, i us dic ara ja qui són i així m'escolliré després les presentacions pràcticament, que la primera conferència és l'homofòbia que ve, perspectives crítiques i propostes, és a càrrec de José Landa i ell és doctor en antropologia social, professor i director en aquests moments coordinador d'estudis de grau del treball social de la Universitat de Girona a la nostra facultat i és conegut evidentment per la relació amb l'activisme i també perquè està dins de projectes que tenen a veure amb el tema d'avui, no? La segona conferenciant ja la presentaré, que és la Ima Merino, que també és coneguda per Girona i per la universitat i més enllà de Girona i la universitat també com a força, no? I en aquests moments ens parlarà de Carol, la pel·lícula i el llibre, de l'ocultació a la visibilitat lèsbica amb una discriminació que persevera. Ella és doctora en comunicació i professora del grau d'història d'art de la UdG i crítica i escriptora de cinema en el Punt Diari i altres revistes. I a més, doncs, arrel de la pel·lícula i de la traducció al català també de Carol, de Patricia Hayter-Smith, doncs, també és molt interessant justament pensar en quins mitjans, quins referents tenim, que aquest mal de color, en quins referents i com es tracten aquests referents, no? I la tercera és les manifestacions de les LGTBI-fòbies a la ciència i altres contextos culturals. El cas de l'Equador, i en aquest cas tenim un sociòleg, Fernando Sancho, ell és màster en Ciències Socials i de Gènere de la Flaxo, i està en aquests moments a la Universitat de Girona fent el doctorat, d'acord? Sobre aquests temes també. Per tant, jo crec que tenim doncs, tres persones expertes amb moltes ganes d'escoltar-nos.